de Catalunya. Ràdio Estel. Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minut per arribar a dos quarts de vuit. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Els ministres d'Economia i Finances de la zona euro han acabat avui la seva reunió amb Grècia sense cap acord. Les institucions, amb el Fons Monetari Internacional, el Banc Central i la Comissió Europea, havien consensuat documents que s'han debatut en la reunió, però Atenes no els ha acceptat, tot i que incorporaven alguns aspectes de les propostes gregues. La directora de l'FMI, Christine Lagarde, vol més retallades en les pensions i una pujada de l'IVA més generalitzada. Però al davant tenia un primer ministre grec, Alexis Tsipras, que manté la seva posició, segurament també pressionat per un sector del seu partit, Syriza. De moment, l'Eurogrup ha convocat una nova trobada per a dissabte, mentre el temps s'esgota, perquè el venciment del deute és el dia 30, és a dir, dimarts vinent. Tots ens movem, a l'hora de veure aquest problema, entre la comprensió solidària pels centenars de milers de grecs que estan patint i, sobretot, l'exigència als nostres representants europeus de fermesa, ja que som nosaltres, els ciutadans catalans, espanyols i europeus en general, els qui ens podem veure perjudicats en un futur si Grècia no retorna els seus deutes amb la Unió. Uns deutes que s'han generat perquè nosaltres els hem prestat. La sortida grega de l'euro, d'altra banda, no seria tampoc precisament una bona notícia. D'aquest i d'altres temes parlem els propers minuts en el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanyen l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda, tinguin.
També ens acompanya l'enginyer aeronàutic Moisès Maruri. Senyor Maruri, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
I també tenim amb nosaltres la consultora de comunicació, Mònica Costa. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el problema de Grècia està, diguéssim, com contrarrellotge. No sé si veuen alguna solució vostès a aquest tema, que ens afecta a tots. Sembla que el veiem una mica llunyà, però aquest problema ens afecta.
Ens afecta, evidentment, perquè, com vostè ha anunciat, si això no es resol, no resol mínimament bé o satisfactòriament, doncs, i Grècia fa fallida, per entendre'ns, els estats de la Unió Europea, els restants estats, diguem-ne, ens hem de fer responsables dels seus deutes, perquè així ho van acordar els governs. I, per tant, la nostra ciutadania li tocarà la quota de responsabilitat de pagar, per entendre's, via impostos, doncs, el que deixin de pagar els grecs. Dit això, la demostració de què ens afecta, que no és una cosa, això, mira, els grecs ja s'espavilaran. No, no. Jo crec que al final se solucionarà. El que passa que això és la crònica d'una mort anunciada, per dir-ho així, agafant la novel·la de l'autor sud-americà, agafant el títol, doncs perquè era previsible. Era previsible perquè hi ha un fet a la vida social i econòmica que diu, per exemple, algo tan senzill com no mosseguis la mà del que et dóna menjar. Uh-huh. Llavors, és evident que Grècia, com altres països, però Grècia especialment, pues, passava moltes penalitats i per això, pues, amb el tema de les retallades i les austeritats, doncs, a les eleccions va guanyar el grup aquest de Syriza, que és un component, una mescolança, diguem-ne, de diferents formacions, més o menys esquerranoses, això, però tampoc poc homogeni, per entendre'ns. I llavors aquests van fer una campanya electoral, diguem-ne, prometent l'oro i el moro. Nosaltres ho arreglarem. Està clar, si això tu ets autosuficient, doncs, bueno, pots arreglar-ho. El que passa és que si depens dels altres, i a sobre els insultes, els tractes, diguem-ne, com si fossin uns cadellets d'això, doncs, està clar, li han volgut retornar.
Ja, els acusen
d'expoliador. Jo penso que el sentit de responsabilitat portarà de que al final donguin alguna sortida. Però aquesta sortida serà també tal que puguin sortir del problema, per entendre'ns, però no en surtin de rositas, sinó que en surtin amb dificultats, perquè està clar, després d'haver-los insultat, per entendre'ns, doncs, per exemple, els últims dies s'ha vist que en Varoufakis, pues, diguem-li, va tindre expressions bastant, el ministre grec,
sí, el ministre de Finances,
les negociacions aquestes, sí. Expressions, diguem-li, despectives respecte al Fons Monetari Internacional i la senyora Christine Lagarde. Bueno, diguem-li, escolti, en política s'ha de ser almenys cortès i guardar les formes, per entendre'ns, sobretot si vols arribar a un acord. Perquè, clar, si no vols arribar a un acord... I els grecs necessiten un acord. Per altra banda, la gent, els pobles ciutadans grecs, han patit molt i estan patint, com han patit també els treballadors d'aquí a Espanya, per exemple, doncs, que han tingut una baixada salarial. Avui llegia als mitjans de comunicació un informe, doncs, que el poder adquisitiu dels treballadors en general dels salaris s'ha disminuït un 8,5%. Bé, durant aquests anys de la crisi...
Sí, també estem patint nosaltres, no només els grecs.
Vull dir, per tant, llavors, quan per tant, s'ha de ser respectuós amb els patiments. Però està clar, llavors has de ser, diguem-ne, conseqüent amb que tu demanes i has de posar amb una certa diguem-ne, humilitat o almenys no amb enfrontament.
Sí.
Jo penso que... A veure, estic d'acord amb el que dius, no? Però el que hem passat nosaltres amb la crisi és pecat a minuta comparat amb el que han passat els grecs i el que se'ls ha retallat en els grecs. I a mi em fa gràcia, perquè ara sortia també un informe de que Espanya i Grècia són els països amb més corrupció d'Europa, no? I que les fórmules, i segurament part de la situació en la que hem arribat, Espanya i Grècia, que són els més afectats per la crisi, és per culpa de la corrupció, i que el Fons Monetari Internacional o l'Eurogrup contínuament estiguin demanant més sacrifici a la població, que no és culpable d'aquesta situació, quan segurament és perquè molts dels diners que han arribat s'han quedat per al camí amb la corrupció. I que potser el que s'ha de demanar és, bueno, no sé, pugem l'IVA, baixem les pensions, però sobretot lluitem contra la corrupció que farà que potser aflori gran part dels diners que han desaparegut, no?
Moisès Maruri, ja s'ha dit bona part del que toca, potser.
Sí, jo crec que s'ha enfocat tot i molt bé explicat. I clar, jo referent a el que ella ha comentat primer, el de... que el govern grec té un paper a jugar. O sigui, va jugar molt fort les seves cartes al començament i per això va guanyar. Però ara, clar, es troba en un problema gros, que és això, que, clar, Europa li diu, vale, tu digue'ls el que vulguis als teus
ciutadans, sí, sí,
per aconseguir el que tu vols, però a mi no em xuleges. I llavors, ara, clar, s'acabaran arreglant. Perquè l'únic que ho han de fer d'una manera que tampoc quedi molt castigat als seus ciutadans. O sigui, que es deixin més o menys contents, que diguin, vale, ha fet molt per nosaltres i tothom quedi bé.
També hi ha el tema de la cohesió interna del govern de Grècia. Hi ha hagut pressions des de Syriza, segons s'ha sabut en les últimes hores, pel tema d'acceptar certes pujades, com demana el Fons Monetari Internacional, això és veritat. Hi ha una qüestió important, que és la sortida de l'euro. Aquí ja se'n genera un dubte. Els grecs que han votat Syriza estan disposats a acceptar, si cal, la sortida de l'euro?
Sembla que, en general, l'opinió pública, diguem-ne grega, no volien sortir de l'euro, perquè sortir de l'euro és una aventura incontrolada i més aviat, els analistes et diuen que més aviat representaria... pèrdues o perjudicis més greus que els que ens estan patint o poden patir a partir d'ara.
Encara no, més, no? Preguntaran
encara alguns. Encara més. Sí, dic, sí. Perquè està clar, jo ara, diguem-ne, entrarem en disquisicions tècniques, però vull dir, escolti, no hi ha cap país que vulgui sortir de l'euro com a tal. Pot haver alguns partits d'algun país que ho preconitzen i tal. No s'ha de perdre de vista que la solució que s'arribarà hauria de ser, diguem-ne, com... allò que no fa satisfets ni a uns ni a uns altres. Perquè està clar. Imaginem-nos, jo crec que el cort ens diu, escolti, que arribin a un acord perquè aquesta gent, pobres, etcètera, i a final de mes a la millor no cobraran, per entendre's. Però pensa que la solució que s'arribi, que sempre serà ajudar i deixar diners als grecs, simplificant-ho, aquest acord ha de ser ratificat per tots els parlaments de tots els països de la Unió Europea. I que, per tant, els alemanys, el govern alemany i el govern espanyol i el govern d'Itàlia, el govern hauran de sotmetre els seus parlaments de dir, escolti, miri, hem arribat a aquest acord. I està clar, si aquest acord és massa generós, diguem-ne, l'oposició anterior dirà, escolti, vostès que són per, amb els nostres calés, diguem-ne, tapar els forats dels grecs, per entendre's. Per tant, diguem-ne, no... Han de ser moltes vegades com passa amb un conveni col·lectiu, que arriben a un acord i llavors cap de les dues parts està prou conforme, perquè cap d'elles ha obtingut el 100% de les seves aspiracions.
Bé, avui parlem, hem començat parlant de Grècia amb l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, amb la periodista i consultora de comunicació, Mònica Costa, i amb l'enginyer aeronàutic, Moisès Maruri. Veurem què acaba passant en Grècia i esperem que passi el que passi, sigui el millor per tots. També si pot ser preservant l'estabilitat política a Grècia, que això també convé. Anem a la política catalana, canviem radicalment de qüestió. Tenim en marxa doncs, tot el que són els moviments de cara a la configuració de llistes per a aquestes eleccions el 27 de setembre, si és que es convoquen, que en principi el president Artur Mas les convocarà, però el panorama és nou des de fa uns dies i, com sap molt bé el senyor Ferreres, que és membre, tot i que ell diu sempre que de base d'Unió, ja retirat de la política de primera línia, però sí que ens podrà dir alguna cosa del que està passant avui. Uns comentaris molt durs de la presidenta del Parlament i encara militant d'Unió, Núria de Gispert, contra la direcció del Partit Democristià. Tot això mentre el president Artur Mas busca la implicació de la societat civil, sobretot de l'Assemblea Nacional Catalana i de les altres entitats sobiranistes, en una possible llista integradora transversal. Avui el president de l'ANC, Jordi Sánchez, ha dit que l'ANC mai abandonarà la transversalitat i ha reconegut que la proposta de Mas és difícil d'acceptar. Tot això són moviments que, no sé si dir que compliquen les coses, però introdueixen elements d'incertesa, potser.
Bé, jo, vostè ha fet referència... Jo soc,
a moltes coses alhora, potser.
Jo soc militant d'Unió. Fa 39 anys que en soc, per tant...
Des d'abans que existissiu.
Molt més abans que la senyora Núria de Gispert, per dir-ho així. Aquest tema, per mi, per tant, jo soc parcial, no soc parcial perquè tinc la meva posició, i la meva posició és de dir que en una democràcia les majories són respectades i que les organitzacions, les decisions es prenen per majoria. Llavors, aquells que perden han de saber perdre i els que guanyen han de saber guanyar. Per tant, hi va haver una posició que tenia molts seguidors, però que ha perdut. I, per tant, en conseqüència, diguem-ne, els perdedors haurien d'acceptar l'autoritat d'aquell que ha guanyat, d'això, com ha sigut al revés, perquè recordo que si la proposta que va fer el comitè de govern, la direcció del partit, hagués sortit derrotada, els seus responsables, que són els tres consellers que han plegat del govern, més en Duran Lleida, etcètera, els seus caps visibles, havien dit que demitien. Sí. O sigui, per tant, ells havien avançat que si perdien, diguem-ne, doncs perdien. Amb les seves conseqüències deixaven els càrrecs perquè sentien desautoritzats. Per tant, diguem-ne, aquestes declaracions de la senyora Núria de Gispert, jo les lamento perquè són pròpies d'una persona que no accepta les regles del joc democràtic dels partits. No es pot fer fraccionalisme, per entendre'ns, i... Bueno, per tant, jo no diria més coses, però no les dic per prudència.
Bé.
Sobre el tema de la ANC, diguem-ne que potser és un tema també prou molt important, la proposta que ha fet el president Mas de que les entitats de la societat civil independentistes, l'ANC, l'Òmnium Cultural, Amics, etcètera, pues, s'encarreguessin o impulsessin, seria la paraula, doncs les llistes de cara a les eleccions del 27-S. Jo crec que, diguem-ne, és una proposta imaginativa, diguem-ho així, diguem-ne, però amb poques probabilitats de tirar endavant. Per el que diu ara el senyor Sánchez, que ahir, per exemple, el diari El Punt Avui, hi havia declaracions de 40 o 50 persones manifestant el seu criteri sobre aquesta qüestió i amb diferents matisos, però hi havia una sèrie d'ells que deien: escolti, si amb aquesta organització, que són organitzacions de la societat civil, parlaven, em sembla, la majoria de l'ANC, però no, també hi havia d'alguna altra, per exemple, hi havia el president de l'Òmnium, etc. Bueno, el seu raonament és: si aquí hi ha gent que pertanyen a diferents partits polítics, ja que no són afiliats a cap partit, però hi ha altres que pertanyen a diferents partits. Per tant, com han d'apoyar concretament en un de concret? Per tant, això... El Jordi Sánchez diu que és difícil, jo ho veig molt difícil, diguem-ne. Ara ha estat una forma, en cert modo, de dir: si no surt bé, diguem-ne, vosaltres tampoc heu ajudat el suficient.
Potser el president Mas busca suports perquè veu que, amb les enquestes a la mà...
Exacte, perquè jo crec que, diguem-ne, com que preveu que pot haver-hi tormenta, turbonada, doncs, a mica, a veure si trobes un paraigua resistent o potent. penso, i amb això penso i amb això faig una predicció de futur i, per tant, amb tota la probabilitat d'equivocar-me, que aquestes entitats que van demanar 15 dies per discutir-ho el seu intern i d'això, faran una millor una solució escèptica o neutral, que és dir, escolti, miri, doncs que s'apuntin a la llista que vulguin, per entendre'ns.
O sigui, o a la d'Oriol Junqueras, per entendre'ns, o a la d'Artur Mas.
No ens neguem que membres de l'ANC o de l'Òmnium, diguem-ne, figuren a les llistes electorals, però cada un entri a aquelles que li agradin més, per entendre'ns. En el sentit, no els negaran que han tingut un suport, però seran suports més de tipus personal, però si són figures significades, doncs, bueno, diguem-ne, serà una mena de híbrid. Jo penso que faran això.
Bé, més opinions sobre aquesta complexa actualitat política.
Jo sobre el tema de la senyora de Gispert, no vull entrar en tema d'unió ni tal, sinó que jo, com a tema de comunicació, que és
sí,
el meu, eh?
Sí, sí.
Jo crec que hem de començar a pensar que el paradigma de la comunicació està canviant moltes coses de funcionament de la societat i de tot. És a dir, la idea dels partits monolítics, on les discrepàncies i les diferències es quedaven a casa i ningú les sabia i ningú les coneixia, això s'està acabant. I s'està acabant gràcies a internet, o per culpa d'internet, per amb totes les... O sigui, en aquests moments tothom parla, tothom opina, i el vedell pot posar un tuit o pot posar el que sigui. Amb la qual cosa, aquests secretismes s'han acabat. I cada vegada s'acabaran més. Amb la qual cosa, ens hem de començar a acostumar a que els partits polítics cada vegada seran o tindran una imatge menys monolítica i les discrepàncies seran cada vegada més habituals cap a fora. Cap a dintre sempre hi han sigut, no? Però cap a fora. I en quant al tema de la ANC, crec que no podem barrejar temes, no? O sigui, ara els jutges fan de polítics, els polítics fan de no sé què, la societat civil també ha de fer de política. És veritat que són associacions que tenen una postura política cap a l'independentisme, a favor de l'independentisme, l'ANC s'ha creat per això i Òmnium pues, és el que és, però crec que és sa per tota la societat no barrejar aquests temes i cada un estigui en el seu àmbit.
Potser l'argument que donen per barrejar-lo, si és que es pot dir així, és el moment important que vivim, no? Vaja, la suposada
sí,
lluita
no,
per una transformació.
Però no, a curt plaç té un sentit, a llarg plaç no és sa.
Mujes Maroni, que em veu tot plegat. Pot entrar abans, si vol, perquè a vegades que els temes no cal que li toquin quan ja ha parlat tothom.
No, que clar, per un costat veig que dius, has parlat tots els dies de la independència, del 27S, del 9N, de tot.
En parlem bastament, certament, d'aquests temes.
A tot arreu, eh?
Vull sí, dir, sí. No.
Llavors, clar, la gent de base, potser això no... Jo crec que es
pot arribar, llibertat,
Es pot arribar a cansar una mica. O sigui, hi ha molta gent que ho viu i té moltes ganes de poder expressar-se.
Sí, sí.
I està molt bé. I aquests mesos es faran eterns. Però també, clar, ara amb això de que tothom pot dir la seva, està molt bé. Però que, bueno, no ho sé, que a vegades igual confon.
Vostè creu que la sobredosi de debat desgasta, potser, encara que tot és molt democràtic, i en el fons la petició de votar en clau plebiscitària o abans d'un referèndum és una petició democràtica.
Sí, sí. L'únic que és això, l'haver-hi tants medis ara per expressar l'opinió, que sigui un tuit o a la internet sí, o el que sigui, doncs clar, es diuen moltes coses i poden inclús confondre els mateixos... Perquè hi ha molta gent que vol el mateix. Molta. O sigui que el millor seria una llista potser única per fer un front comú, però...
I els que vulguin donar-hi suport hi donaran, i els que no donaran suport a altres forces.
Sí, però perquè si no estàs dividint. I dividint, divide i venceràs.
Clar, divideix l'altre i venceràs, no?
Clar, exacte.
Sí. O sigui, no va ser un raonament que va fer Esquerra Republicana a Catalunya quan es va oposar a la proposta de llista unitària que va fer el president Mas amb una...
Aquella famosa conferència.
Aquella conferència sí, que va engegar la proposta i tot això. que llavors la seva rèplica va ser de dir hi ha gent que, pel que sigui, una llista on hi hagi fulano o sotano i sotano, doncs, aquest o l'altre no la votaran. Per què? Perquè, a part de respecte a la persona que li puguin tenir uns, altres no li tenen simpatia, etcètera, sigui això pel president Mas o per Oriol Junqueras o pel que sigui d'això. I, per tant, llavors diuen, en canvi, si anem per llistes separades, diguem-ne, cadascú pot votar aquella llista que és més afí a la seva i, en canvi, no s'ha d'empassar aquells noms que no li agraden. Bé, això és opinable, diguem-ne, va sortir alguna enquesta que inclús donava, no sé si fins quin punt era certa o era cuinada, per entendre's, que donava de dir més diputats globals sumats, diguem-ne, amb llistes separades que amb llista única. No ho sé. És evident que una llista única, diguem-ne, que jo no en soc, diguem-ne, avui per avui partidari, perquè està rebutjada la tesis, és evident que una llista única, diguem-ne, potser tenia la força, diguem-ne, de que seria un nombre elevat de resultat i de diputats i que, per tant, causaria un impacte de victoriosa, per entendre'ns.
Bé, avui seguim amb la nostra tertúlia parlant de política i de la situació actual amb l'exconseller Ignasi Ferreres, amb la consultora de comunicació Mònica Costa i amb l'enginyer aeronàutic Moisès Maruri. Hi ha una notícia important avui que afecta la vida política i és que el Suprem ha inculpat els expresidents andalusos Manuel Chávez i José Antonio Griñán en el frau pels expedients de regulació d'ocupació a Andalusia. Això ha provocat que tots els qui tenien escó al Congrés dels Diputats, excepte Griñán, els altres el tenien encara, hagin decidit renunciar a la seva acta. Decisió fulminant i una notícia que, novament, podem dir-ho així, més enllà del partit al qual pertanyen els imputats, no és bona per a la vida política. Ara que es parla de regeneració amb aquests nous pactes que hi ha, aquesta mateixa tarda ha estat investit president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, del Partit Socialista, i ha mostrat el seu compromís contra la corrupció, malauradament també molt present a València.
Bé, aquesta notícia del Tribunal Suprem inculpant Chávez i Griñán té una doble vessant, una positiva i l'altra negativa. La negativa és que hi hagi uns senyors que van ser presidents, diguem-ne, de la Junta d'Andalusia,
i alguns Griñán fins fa molt poc, sí.
I fins fa 4 dies, però bueno, i l'altre ha sigut ministre, i tots dos han sigut ministres, vaja, d'això.
Sí, sí.
I, a més, jo, personalment, els vaig tractar com a ministres, perquè els dos eren ministres de treball, quan jo era conseller.
Ah, doncs va coincidir amb ells.
Coincidir jo amb ells, però bueno. Sí. El dolent és que aquests senyors fessin malifetes, per entendre'ns.
Clar. Encara presumptes, evidentment, però alguna cosa havien de saber.
Evidentment, d'això, jo amb això hauria de ser més curós, perquè, diguem-ne, una cosa és la presumpció d'innocència i l'altra la culpabilitat d'això. Però, bueno, en principi, diguem-ne, per tant, estan acusats de malifetes,
indicis.
Per entendre'ns,
Hi ha indicis.
Hi ha indicis.
Indicis, exacte. Això és el negatiu. El positiu és, potser, que pleguin. Senzillament, que pleguin dels seus càrrecs públics, diguem-ne, perquè és una mica ja realitzar-se allò. Aquell que està sota sospita, doncs, que deixi el càrrec de públic perquè no hi hagi ombres que entelin, diguem-ne, la imatge, diguem-ne, en aquest aspecte. Vostès recordaran, doncs, que moltes vegades discuteix si quan, diguem-ne, un polític, diguem-ne, hi ha indicis, com diu vostè, i, per tant, pot ser imputat o no, pugui ser imputat o no, però vull dir, hi hagi indicis de culpabilitat, doncs que aquesta persona, diuen alguns, escolti, no hauria de ser al càrrec, perquè això crea gran inseguretat, fins que està imputat. O fins a altres, fins que comença el procés. Es fixen inclús dos moments diferents, la imputació i l'altre moment d'inici del procés. I ara sembla que s'han decantat, jo crec, per raons polítiques, sobretot per compromís de la presidenta de la Junta d'Andalusia, que diguem-ne, Ciutadans la va obligar a dir, escolti, mira, jo li dono suport perquè vostè governi.
Però aquests que pleguin.
Però aquests que pleguin. I, per tant, diguem-ne,
havia bloquejat la vida política andalusa, recordem-ho, tot aquest cas.
Per tant, diguem-ne, aquesta dimissió, en aquest cas, no és, pot ser del tot sincera, per entendre'ns. O sigui, si no s'hagués produït aquest condicionament...
És una mica forçada pels fets, no?
Està forçada pels fets.
El que sí que és evident, des de la presumpció d'innocència de les persones, és que hi ha uns fets. Sembla que s'han fet uns expedients de regulació falsos. Sembla que hi ha uns fets. Una altra cosa és qui tingui més responsabilitat, fins a quin punt en la política els consellers la tenen. Però bé, sobre els fets, sobre...
Però hi ha una cosa que fa ràbia, o sigui, perquè dius, ara aquests senyors han sortit per aquest pacte. Si no arriba a haver-hi un pacte, aquests senyors segueixen allà? Perquè, igual que això, hi ha més, que no en sabem i que no ho sabrem. O que surten només quan volen tapar una altra cosa, o diuen, traiem drets fruits, doncs els traiem per tothom. I clar, el tema no és això. Tindrien que sortir perquè fan les coses mal fetes i no per, doncs per pactes o per... O sigui, si la fas, la pagues. No...
Per això els polítics tenen tradicionalment una condició especial, no? Perquè si la primera acusació que hi ha has de dimitir, això seria ingovernable, perquè a base d'anar traient, pues, hi hauria uns judicis paral·lels en els mitjans de comunicació i tu hauries de treure. I per això hi ha l'aforament, que potser és massa ampli en aquest país, però per això tenen un tracte especial a nivell judicial, perquè no sigui que la primera denúncia que un presenta i que és acceptada per un jutge hagis de dimitir, perquè llavors es paralitzaria el govern del país. Llavors s'ha de buscar un equilibri, que hi hagi un control, que hi hagi una transparència, però que també no es faci servir, per l'altra banda, per l'oposició, per anar torpedejant una gestió política d'un govern, no?
Sí, jo estic d'acord amb el criteri que diu la senyora Mònica Costa, perquè el següent, per trobar aquest punt d'equilibri. Perquè, per això hi ha l'aforament, que és aquesta protecció de dir, no que no puguin ser processats, sinó que per ser processats han de tenir l'autorització de la cambra de diputats o de la cambra, diguem-ne, del Parlament del territori al que pertanyen, etc. Perquè imaginem-se, diguem-ne, que no existís això, i llavors la norma fos, per exemple, de que així que hi hagués una acusació, un indici...
Que és el que en molts casos es demana.
Aquella persona ha de cessar. Podria ser una forma de dificultar, de carregar-te la carrera política o un càrrec polític. Senzillament, jo m'invento una denúncia que diguem-ne, el que sigui, m'entens? Tal, i potser és fals o no. És fals o no. Però, de moment, si... davant d'una denúncia s'havia ja de plegar, el polític, diguem-ne, després el càrrec no el recupera, perquè són els càrrecs es recuperen, diguem-ne, per elecció, no per quan un vol el deixo, l'agafo. Per tant, això crearia una gran feblesa del sistema i per tant, podria ser una via. Jo vull carregar-me aquest polític, perquè aquest polític veig que té nassos, diu coses molt interessants i tal, i presento una denúncia per una cosa, diguem-ne, que un dia em va insultar o que un dia... que em va pagar, el que sigui, i després vés a demostrar-ho, d'això, però almenys estan ja trascarregant d'això.
Clar, és...
Per tant, aquest equilibri...
El problema és quan s'utilitza això per anar-te mantenint en una actitud que no és legal o que no és lícita, i per escudar-te per poder tenir una actuació que no és l'adequada. Llavors, buscar aquest equilibri és el que és difícil, no? I en aquest país s'ha demostrat que hi ha molts polítics que ho han fet servir. Mm-hmm. I per això anem ara a l'altra punta, no? Que volen que a la mínima que estiguis imputat, pues,
clar, has de dir... On es troba l'equilibri? Perquè la corrupció hi és present, malauradament. Quins mecanismes tenim per erradicar-la, per aïllar-la?
Per això, avui sembla que el més aviat del pensament s'inclina perquè s'hagi de plegar, per entendre'ns, del càrrec, quan l'acusació és per un presumpte delicte, però que afecta a la gestió pública, no per un tema particular, que sigui et m'ha ofès, que si em va dir burro, que sigui, el que sigui d'això. Sigui amb alguna cosa, ja que l'acusació és sobre un tema de mal ús, diguem-ne, del diner públic.
Però ara s'està demanant dimissió per tuits. Mm-hmm. Vale.
Sí.
Ja no anem ni a...
Bé, si comencem a parlar dels tuits, han fet dimitir un regidor del govern local de Madrid.
És que els tuits tenen un inconvenient, que queden escrits i registrats per la memòria.
Bé? Sí, hi ha una memòria històrica en els tuits.
És un element probatori.
És el que parlàvem de la nova dinàmica de comunicació, que ho està canviant tot, no?
Sí, per cert, que hem sabut avui també, el senyor Ferreres el va conèixer com a conseller de Treball, que el líder de la UGT a Catalunya, Josep Maria Álvarez, deixarà el lideratge a l'abril de l'any vinent. Ja portava molts anys, vostè també fa molts anys que va deixar la Conselleria de Treball.
Jo vaig, diguem-ne, quan era conseller, el vaig tenir amb ell també de...
Sí, sí.
Home, secretari general...
Un líder sindical...
Secretari general de la UGT, diguem-ne, per tant, vaig coincidir amb ell. I, per
un
tant,
líder sindical de reconegut prestigi.
Sembla que porta ja més anys que els que va estar el president Pujol de
president de la Generalitat.
Perquè em sembla que et porta 24, no sé si on ho he llegit o així, i el president Pujol va estar 23.
Els mandats massa llargs, potser...
Deixi'm-me dir-me mínim... malícia. Jo l'aprecio molt i penso que és un bon... ha estat un bon dirigent i és una persona, diguem-ne, de vàlua, molta vàlua. El Pepe Álvarez, Maria Álvarez.
Sí.
Però ja ho veurem quan ho deixa definitivament, perquè diverses vegades al llarg d'aquests anys primer deia que retirava i després no es retirava. No s'ha retirat. Això, com que ho he dit dues o tres vegades, creiem que...
Primer que em compleixi, serà... després en parlem.
I després en direm, sí senyor,
doncs amb aquesta petita malícia simpàtica, sí, i sempre respectuosa amb la...